Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Aquí estàvem fent una miqueta d'història, més o menys d'allò que ens pugui servir per entendre el present, si és que hi ha algunes formes d'entendre un present molt canviant, molt canviant. Estem en el temps de la DEC, en el temps de l'agrupació d'empresaris de l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf. Demà es celebra també la nit de l'empresari, l'hotel Melià Sitges. Després, la Joana Campos, des de la DEC, ens explicarà. Joana, bon dia i bona hora. En farem balanç també de com es preveu aquesta nit de l'empresari, però avui tractarem la qüestió del lleure esportiu. Hi ha una certa, bé, no sé si dir inflació o no, els darrers anys, de clubs esportius, gimnasos, llocs on poder fer exercici, fer esport, o com fa ben poc La Vanguardia assenyalava en un reportatge que ara comentàvem amb els nostres convidats, una manera de socialitzar-se, que és doncs aquesta, la d'entrar en un club esportiu i fer esport i conèixer gent, en definitiva, de fer allò tan humà des que el món és món, de conèixer persones. Saludem a Jordi Torné, del Centre Esportiu Vallpineda. Jordi Torné, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
L'havíem tingut en alguna ocasió també aquí, en Jordi Torné.
Sí, sí.
Quants anys té ara el Centre Esportiu Vallpineda?
Ostres, el Centre Esportiu Vallpineda es va inaugurar a la dècada dels anys 60, exactament, ara m'enganxa, la veritat. Però és de l'època dels 60. Es va inaugurar, eren pistes de tennis, club social, com dèiem, sí, també. El que passa és que fa 10 anys va haver-hi una remodelització, va entrar una gerència nova i justament aquest any fem els 10 anys.
D'acord. 10 anys d'un model,
això mateix,
que ha canviat molt des dels seus inicis,
sí,
o no?
Sí, ha canviat en, no només nosaltres, evidentment,
sí.
Clubs de, el que són sobretot clubs de tennis s'han reconvertit en clubs esportius. O sigui, nosaltres ja no únicament tenim tennis, també tenim el que és esport de raqueta, com és el tennis, el pàdel i el frontón, però després també s'ha reconvertit en gimnàs, no? El que deies tu, en fitness, en anar allà a posar-se a to, diguéssim, no? A fer salut. També.
Uh-huh.
I també, com tu deies, i com dèiem abans, també a conèixer gent. I això és el que ens hem reconvertit.
D'acord. Per tant, ara, diguem-ne, hi ha bona part del client potencial d'un club esportiu que va amb aquesta intenció. Fer esport i conèixer gent fent esport, combinar les dues coses.
De tot una mica.
D'acord.
I fer salut, també. Ja,
sí,
això és important.
D'acord, més fer salut que no allò que en deien abans de cultivar el cos, aquesta sensació una mica obsessiva. Ha canviat això?
Sí, això ha canviat. Ara és anar a fer salut.
D'acord.
A posar-se bé físicament i mentalment.
D'acord, suposo que pels especialistes millor que sigui així, no?
Molt millor.
Molt millor que sigui així, que no que un vagi amb aquella certa obsessió d'aconseguir un cos determinat, sinó...
Les obsessions,
malament
res, deuen ser bones.
La posició
en moderació.
La posició d'en Jordi Torné dins l'organigrama...
Gerència.
Gerència.
Sí.
O sigui, que estem parlant amb dos gerents. Jordi Neira, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
A l'espatlla d'en Jordi Neira hi ha una situació complicada.
Sí.
Però abans
sí.
D'arribar, diguem-ne, tot això, Jordi Neira, gerent ara del Club Natació Sitges, hi havíeu estat mai de gerent d'una entitat esportiva?
Sí, jo vinc de gerent d'una altra entitat, a més d'un altre club de natació. bastant significatiu de Barcelona, el Club Natació Catalunya, on hi portava 8 anys, i a més vinc del món de la natació, havia estat
patinista
i porto tota la vida ficat en un club esportiu des dels 8 anys, vull dir que abans al Reus, perquè jo sóc de Reus, als 14 anys ja em van fitxar i, per jugar a waterpolo al Catalunya, vaig vindre a viure a Barcelona i des de llavors, i ara fa 4 anys em van portar, em van oferir l'oportunitat d'engegar un projecte aquí amb la natació Sitges, em va semblar interessant. El fet de vindre aquí a Sitges era com una aposta personal, perquè jo portava 25 anys al club i era una miqueta el nen del club, no? Necessitava descobrir si podia funcionar fora o no, no? I una miqueta va ser aquest, el fet de vindre cap aquí, no?
D'acord.
El que és un club, crec que porto bastants anys i es coneix.
Més o menys amb prou coneixement de causa, eh?
I has vist molta evolució de com es vivia abans un club a com ara s'ha de viure, no?
D'acord. Ens ho poseu molt bé per començar, diguem-ne, d'una manera... no sé si dir singular o no, on acaba l'esport i on comencen els números, o on acaben els números i on comença l'esport?
Crec que jo aquí és el que s'ha de valorar molt dels clubs. Els clubs el que han sabut fer és trobar l'equilibri entre l'esport i el que dèiem abans, no? El lleure, el socialitzar la gent, el que la gent vingui a fer salut, eren o són centres on les juntes directives que ho fan totalment de manera altruista havien de trobar l'equilibri entre aquestes coses, perquè al final la finalitat del club o dels clubs per estatuts és fer la promoció de l'esport. Inclús alguns clubs van més enllà i esport de nivell o d'alt nivell, no?
Per tant, com poden escoltar vostès, en aquesta mateixa taula hi ha dos conceptes diferents. Aquí hi ha una entitat esportiva que a més genera tot un seguit de serveis, diguem-ne, oberts a tots aquells que participen en competicions de l'entitat i els que no, i tenim un club esportiu que és també, bé, doncs una empresa de serveis de salut, per dir-ho així,
correcte.
En general. Tornem en aquesta qüestió. Per tant, aquí hi ha un equilibri difícil de combinar.
Per aquesta història que dic jo, era abans poder més fàcil, entre cometes, perquè hi havia molts menys centres d'oci o gimnasos o clubs que oferien aquest tipus de serveis que avui en dia. Jo poso l'exemple aquí senzillament de Sitges, no? El club té 84 anys i estava aquí solet. A Vilanova hi havia una piscina, a Sant Pere no n'hi havia i el Vallpineda no existia. Per tant, el club no havia de fer res perquè la gent era l'únic lloc...
Diguem-ne que d'aquests 84 anys han passat 75 ben bons en solitari.
Exacte, i això, per això era a nivell general, tots els clubs de Barcelona. A Barcelona hi havia 80 clubs i ara hi ha 1.600 centres a Barcelona capital.
1.600 centres per fer esport.
Esportius, sensats. Vull dir, clar, de 80, que no havies de fer res, havies de dir, vostè, si no poder mal dit, si no es reuneix les condicions que li demanem, pagar una matrícula, portar dues fotos...
Passi-ho bé.
Doncs miri, si no porta les dues fotos, vostè, hasta que no me les porti, no el dono d'alta. I avui en dia, això és impensable de demanar-ho, no? Llavors venen i encantat, vingui, entri, provi-ho i si li agrada, sobretot quedis.
Ara, així en general, per tots dos, i des d'aquesta perspectiva, diguem-ne, Catalunya, la comarca, Sitges... Hi ha tanta gent que practica esport com perquè això sigui un negoci, veritablement. En el cas de Barcelona, per 1.600...
A veure, on està el negoci? Els clubs esportius, normalment, del seu pressupost, inverteixen entre un 20 i un 30% en esport. I això vol dir llocs de treball, entrenadors...
No, està clar. Gent preparada...
Això, per una empresa, aquest 30% va a la butxaca. Per tant, és negoci. Mentre n'hi havia pocs. Ara que n'hi ha molts, comença a estar saturat. I és com tots els mercats. Tots els mercats tenen un boom i ara aguantaran els forts. Ara els petits petaran. Els que van creure que això era fabulós, doncs si no tenen una bona estructura, no estan ben posicionats, doncs aquests desapareixeran. És una cosa natural.
Perquè ser fort en aquest moment, què vol dir? Oferir més que ningú, fidelitzar un determinat tipus de client en alguna disciplina determinada o què?
Nosaltres apostem molt per la fidelització i sobretot també per ser l'esport en família. Nosaltres tenim, com a natació segurament també, l'avantatge de donar molts serveis, és el que dèiem, tenim la raqueta, tenim el fitness i després tenim escoles infantils, de tennis, de pàdel, de taekwondo.
Això és fonamental? Això... Donar molts serveis, dic així en general, eh?
Home, per nosaltres sí, perquè així podem aprofitar que vingui tota la família, perquè si no és més difícil que el pare vagi a jugar a pàdel a no sé on, que la mare vagi al gimnàs a l'altra punta de... i al mig tinguin el fill, el tinguin que anar a buscar i no sé què. Si ho tens tot en un mateix centre, és molt més senzill arribar a més gent.
Voleu dir que és difícil que tothom li agradi un mateix esport així d'entrada, amb la mateixa passió, i en canvi, diguem-ne, cadascú pot triar més. En el cas de la natació, tres coses mateixes.
La gent avui és molt més variable en aquest sentit, no? I li has d'oferir un ventall molt ampli i has de saber trobar aquest equilibri, que la mare, mentre el nen està aprenent a nedar, la mare tingui una activitat, la que sigui, o pàdel, o tennis, o una classe de pilates, o una classe de lo que sigui, al gimnàs, de les 60 i pico que oferim, que sigui que li agradi amb ella, perquè al final veus que hi ha unes persones que li agrada aquella activitat i no li expliquis que a més tens tennis, pàdel, i tens a la platja que pot anar a prendre el sol, no, i la platja, que la platja no, jo no hi baixo mai. Però escolti, si té uns vestuaris, i es podrà dutxar. No, a mi jo el que vull és classes de pilates. Quines feu? I llavors, això, trobar l'equilibri perquè la mare tingui això, el nen et faci el curset, i a més els horaris coincideixin, perquè avui en dia és complicat, doncs això és una miqueta la gran avantatge que jo crec que tenim els clubs esportius. D'entrada, els centres o gimnasos, els nens no els deixen entrar. Fins als 16 anys, a vegades, hi ha molts gimnasos d'aquests que els menors no poden entrar. Llavors, clar, aquí tenim una mica...
un encaix.
Entenem que és un avantatge, el que passa que trobar l'equilibri aquest, perquè els pares treballem, les mares avui en dia també treballen, i algú t'ha de portar el nen a la piscina o a fer tennis. I això també les famílies no ho tenen fàcil. La nostra feina és trobar com ho poden compaginar. No?
D'acord. Encara no hem parlat dels preus. I hem de suposar que en la situació actual... en aquest moment, diguem-ne, després d'anys d'efervescència, què ha passat aquí? O si això és un argument o no és un argument, no ho ha de ser...
És important, home, és important. Nosaltres ens hem adaptat a la situació, perquè evidentment la situació ha canviat, i nosaltres precisament des d'aquest mes de gener, el canvi de quotes, hi ha hagut un canvi de quotes, abans funcionàvem d'una manera... Ara, pels antics socis, evidentment, si volen seguir amb la manera antiga, segueixen, i si no hi ha un nou canvi de quotes... i per exemple nosaltres, per tota una família, que és el que dèiem, no? Nosaltres apostem molt per la família, per tota una família que vulgui venir a fer el que sigui, podem fer-ho de tot, els hi surt al mes per 130 euros aproximadament. Clar, abans això era diferent, abans la família pagava una quota base, que li dèiem, que era una quota mínima, podríem dir, i a partir d'aquí cadascú el que feia ho pagava, o sigui, doncs el que dèiem, no? Si la mare va al gimnàs, paga el gimnàs...
Depèn dels serveis que...
Ah, això mateix. Ara el que fem és una quota molt més econòmica, on està tot inclòs. I ha desaparegut el que era la quota base.
D'acord. En el cas de la natació?
Sí, a veure, el club sempre ha funcionat una mica així. El club tenia una quota d'adult i d'infantil i també ha creat una quota familiar, algo més econòmica. Nosaltres estem amb 115 euros per tota la família i també entre tots els serveis, no? Nosaltres, el que jo volia una mica amb això dels preus, el que sí estem... o crec que és una de les coses complicades pels clubs, els clubs viuen molt del que no ve. Perquè al final
aquesta és una bona reflexió,
és això, i llavors els
preus ara desapareixen.
Clar, aquests són els que desapareixen ara, no? La gent que per qüestions econòmiques o senzillament perquè veu la situació diu, més saps què? Com el club no hi vaig mai, em borro.
Potser ja hi tornaré,
però veiem una pel·lícula, saps què? El borrarem, ja llogarem una pel·lícula al videoclub. Clar, llavors això, vulguis o no, a l'hora de valorar els preus, jo és una discussió que he tingut sempre amb les juntes directives i això, les coses valen el que valen, no? I al final, si nosaltres haguéssim de cobrar per els socis que utilitzen la instal·lació, el preu s'hauria de disparar. Llavors hem de trobar aquest punt d'equilibri, perquè al final, si la gent t'ha de pagar per no vindre i tu vius dels que et paguen que no venen, és un tipus de client que és molt fràgil, perquè en qualsevol moment se't borra. Abans la gent era molt més fidel, tu eres soci d'un club, eres l'entitat del poble o t'identificaves, això...
Diguem-ne, hi havia això, un plus en aquest sentit, oi?
Això ha desaparegut. Avui en dia
sí?
És...
Sí,
per molt,
del tot?
Sí, del tot. Jo, a veure, jo hi ha una mica de discussió.
Del tot potser no.
He estat exagerat.
La gent nova ja no és
així. La gent és usuària.
Els més antics potser sí que segueixen sent fidels.
D'acord.
Aquesta
empatia amb l'entitat,
per exemple, la situació del club, sí, que és complicada, els socis que ara hi ha realment són aquests, els que estan patint tot el que estan patint amb el club i que no es borraran mai. Bé, jo poso sempre el meu exemple. Jo vaig marxar de Reus amb el del Reus Ploms amb 14 anys i no m'he borrat, i no em borraré mai. Per què? No ho sé, perquè ni vaig, ni no sé què...
Una qüestió de convicció, per dir-ho així.
Exacte,
no?
Del Catalunya, la meva família, tota n'és sòcia, i no ens hi borrarem. Mm-hmm. Home, a veure si...
Escolti, em surt de compte, vostè.
Si un dia no, però si un dia...
S'entén.
Però aquest sentiment...
De vinculació,
per dir-ho així. Avui en dia no existeix. Avui en dia la gent ve... Jo sempre parlo d'usuaris, ja no parlo de socis.
Uf.
Parlo d'usuaris, i són usuaris. Però això, tot això ho ha creat tots aquests gimnasos,
Sí?
Perquè han donat aquestes facilitats. Avui m'apunto, ni matrícula, pots vindre al matí però a la tarda si no vols no. Clar, els clubs la gent pot vindre a l'hora que vulgui.
És interessant, però, perquè és clar, des del Club Natació es parla d'usuaris, quan de fet el terme usuari potser estaria més d'acord amb, diguem-ne, amb el concepte del Centre Esportiu Vallpineda, no?
Bueno, sí, és el que deia. Jo el terme usuari més aviat l'enfoco en els gimnasos, vale? Gimnasos petitets o fins i tot els gimnasos dins del club, com és el nostre cas, però usuari el que entra al club i pot anar a la piscina, pot anar als jacuzzis, a la sauna, al gimnàs, l'usuari que pot fer moltes coses, per nosaltres és el soci. O sigui, nosaltres sí que no... Els hi seguim dient socis. No sé si correcte o incorrectament.
Però s'entén.
Nosaltres sí, també li dius soci, però veus...
La mentalitat ha canviat.
La mentalitat és que el club està on està gràcies realment als socis.
Sí.
Socis aquests que difícilment, per molt malament que estigui el club... es borraran perquè tenen aquest sentiment.
D'acord, és que ens sembla que fem un raonament en el qual es poden extrapolar moltes entitats i es poden sentir identificats moltes entitats. Sí. Els mals moments queden, diguem-ne, aquells que realment se senten, bé, com a tantes coses de la vida, no? Els que se senten, diguem-ne, l'entitat...
Sí, la senten i la pateixen i t'aguanten totes les decisions que prens que a vegades no els hi agraden, però t'aguanten.
Perquè dues coses a partir de la vostra argumentació. Compartiu això que les entitats molt sovint es mantenen gràcies a aquells que no hi van?
Sí. Fins ara funcionava molt així, evidentment. O sigui, hi havia molta gent que es donava d'alta, que es feia sòcia, que era
és paradoxal això, però...
Bueno, sí, l'utilitzava,
però... Mira, soc soci d'un lloc on no...
Sí, però som així, i no només amb el gimnàs, sinó amb molts àmbits de la vida, és el que es diu.
Sí,
amb els cursos d'anglès, amb moltes coses. M'apunto i tinc, no sé, durant aquest any i tal, i vas 2 mesos, 3 mesos, després deixes d'anar, però...
Teniu tota la raó.
Sí. Quan ve la quota següent, ostres, doncs... No, sí, ja aniré.
Uh-huh.
Sí que és cert que molts han aguantat així. Però ara això, cada vegada més, amb aquesta situació que estem, està desapareixent.
Ho dic perquè, Sara, no, en el seu moment hem de suposar que entitat, club esportiu, en definitiva, s'ha de dimensionar d'acord amb unes previsions de demanda o d'interessos dels possibles associats. I és clar, quan es veu una situació d'aquestes, no deu haver prou flexibilitat, diguem-ne, per enxiquir allò que en el seu dia es va fer gran.
No, una miqueta és el que explicàvem abans, no? que al final, bueno, si aquí hi ha una capacitat de negoci que hi ha 25 o 30 mil habitants a Sitges, pues això dona per
poca dona.
Números de centres esportius. Si n'apareixen 8 més, pues el pastel és a repartir entre més, i per tant a vegades poder no n'hi ha prou de pastel per tots més o menys
no.
Ser bastant...
perquè abans també ho ha estat molt clar, les coses valen el que valen, tot i que vivim en una època en què segurament hi ha molts productes que es venen a un preu que segurament no correspon o que veritablement valdrien. Des que aquells que van cercar un viatge determinat i un avió els hi pot costar 10 euros en vol d'anada i tornada, i segurament trobaríem un especialista que diria: no pot ser que un avió valgui el preu d'un cafè, no val, no és això. Però és clar, estem acostumats ara a això, no?
Estem acostumats a això, llavors això suposo que grans estructures ho poden suportar, perquè poder els ingressos els obtenen per unes altres vies, i llavors això és un altre tipus de negoci que ja els hi va bé estar en aquesta situació. Clar, això quan és són macroempreses o grups, que és que a vegades està ja a nivell dels gimnasos hi ha grups que estan formats per constructores, per no sé què, per multinacionals, que al final per ells és com si
obrissin una inversió com una
sabateria. I una sabateria, mira, doncs ara en farem 30 i farem una expansió per Espanya, i et venen grups anglesos que venen amb un prototip de gimnàs i el veus a tot arreu igual, i el fan 2.000 i pico de metres quadrats, on hi ha d'haver això, i necessitem 1.800 socis o 600, ho tenen tot calculat. Bueno, això va haver un boom i després no va funcionar una miqueta, perquè la gent d'aquí estem acostumats
a una manera,
a anar al gimnàs d'una manera, una miqueta
de quina manera estem acostumats a anar al gimnàs aquí.
Bueno,
és el I si han canviat els hàbits també.
Sí, és el que dèiem abans, que han canviat els hàbits. Ara, si va...
Per exemple, horaris.
Horaris, bueno, hi ha de tot. Els horaris pel dematí doncs, potser ve més gent jubilada, ve gent més gran, i per la tarda venen doncs, tot tipus de gent. O sigui, això sí que no hi ha gaire diferència. És més o menys també el tipus de gent que ve a jugar a tennis, per exemple. Per la tarda ve tot tipus de gent, venen més evidentment els nens, a les escoles i tot això, i pel dematí està més enfocat a les dones, a la gent jubilada i tot això.
Ho preguntava perquè s'han estirat els horaris també, no?
Sí, bueno, els clubs sempre han tingut horaris molt... macro, sí. Perquè obren des de les 7 del matí, tanquen a les 10, a les 11, a la 1, clubs... i tanquen un, dos o quatre cops a l'any.
Sí. Els clubs, jo també que vinc tota la vida de clubs de tennis,
sí.
La gent que ve al gimnàs a dins del club, però aquesta Setmana Santa obriu tots els dies.
Sí.
El gimnàs està obert tots els dies. Ostres, i es queden així sorpresos, perquè aquestes grans empreses que tu deies, doncs, els diumenges molts d'ells tanquen.
I alguns festius, el dissabte a la tarda.
Sí, dissabte a la tarda, festius, tanquen. Nosaltres, per exemple, si no recordo malament, ara tanquem el dia Nadal i l'1 de gener, únicament. I està obert tota la resta d'any. I la gent aquesta que és de gimnàs, purament, que no és pròpiament de club, tot això li estranya. I els clubs...
És interessant, perquè hi ha molt pocs serveis...
Sí, i tant.
Que només estiguin tancats dos dies a l'any, eh?
Sí. I des molt de les 8 del matí fins a les 11 de la nit.
I clubs, a veure, el nostre cas és de 7 a 10, però altres clubs, jo parlo d'altres clubs, i en el món del tennis, els tennis, clubs de Barcelona obren a les 6 i mitja, i n'hi ha alguns que tanquen a la 1. I el Club Natació Barcelona no tanca ni un dia a l'any. Hasta el dia de Nadal està funcionant. Clar, això... Ara... i van quatre socis o jugar o 300,
sí, és igual,
però aquests socis com els hi treguis aquest dia de Nadal, que és el seu dia que van al club, i a la millor no hi van, però és el seu dia, que és com una tradició, et destrossen, et diuen que com és que tanques el club.
Sí.
Un dia tan assenyalat com aquest, que és
el hi ha un club de tennis a Barcelona que el 25 de desembre és típic anar a jugar a la família. I és impensable...
Tancar el dia de Nadal.
Sí, bueno, seria
un tirar. Quants treballadors hi ha al Centre Esportiu Vallpineda?
Entre 15 i 20, ara, més o menys.
Quants al Club Natació?
Nosaltres, directament, que depenguin del club, som 27, i després, indirectament, perquè hi ha empreses que treballen dintre del club, estem al voltant d'uns 50, sumant els 27 i al voltant d'uns 50 treballadors, depenent del
club. N'hi ha hagut més?
N'hi ha hagut més, com?
Cara? De treballadors?
Sí, no, algú més.
D'acord. I en el Club Natació?
Des de que estic jo, no. Abans no t'ho sé
dir. D'acord.
Però des de que estic jo, no. Més o menys hem anat creixent, perquè hem anat creixent sobretot amb activitats que abans el club tenia doncs, una dinàmica i hem anat oferint cada vegada, o intentant oferir, perquè el mercat també t'ho demanava, no? Perquè, ostres, o oferies més coses o anaven a buscar en un altre lloc.
D'acord, perquè com a qualsevol empresa, també als anys... diguem-ne, des d'un punt de vista administratiu, ha demanat als clubs esportius tot un seguit de requisits als professionals que hi treballen, no? I per tant hem de suposar que també a l'hora d'anar a cercar treballadors i a l'hora d'anar a cercar professionals cal també buscar un perfil molt determinat que potser fa 30 anys enrere no era aquest, no? I això vol dir, evidentment, fer una inversió en aquest sentit important.
De treballadors i de formació, això avui en dia, està tot com tots els sectors, eh? També es va especialitzant i suposo que ell el món del tennis el coneix més bé, però a mi em crida molt l'atenció, que jo no sóc del món del tennis, el que fa pàdel, eh? I un professor de tennis i li costa ser professor de pàdel perquè la tècnica és molt diferent. Jo, que vinc del món de l'aigua, per mi és el mateix, l'únic que la raqueta és diferent. Llavors, quan et diuen no, ostres, és que el pàdel, però si són jugadors de tennis i han sigut bons jugadors de tennis,
et posaré un exemple. M'imagino jo que jo vinc del món del tennis i no vinc del món de la natació. La natació i el waterpolo són diferents.
Sí, exacte, és una mica el mateix,
sí.
O la sincronitzada.
La
meva filla fa sincronitzada,
sí. I no li posis un professor, un professor de waterpolo.
No, que no em demani a mi que li ensenyi algo perquè no li sé ensenyar.
Sí, i tothom flota,
eh? Exacte.
Quan varen començar a intuir que entràvem en un període de crisi, de quina forma s'ha vist des de la perspectiva d'ambdós clubs?
Des de la perspectiva esportiva nosaltres del club, des de l'estiu passat.
Des de l'estiu passat.
Sí, l'estiu passat. Ho vam notar nosaltres.
És a dir, la rentré de la tardor, per dir-ho d'alguna manera?
No, abans.
O no, abans.
A l'estiu,
concretament a l'estiu.
Sí, 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 sí. Sobretot amb les estades d'estiu dels nens. És quan nosaltres vam notar que no hi havia menys gent, segurament no vam tenir menys nens totals, però el que sí que vam notar és que nosaltres fem els estajos per setmanes.
Sí.
Comencem a l'última setmana de juny i fins que no comencen el col·le no parem nosaltres. I el que vam notar nosaltres és que potser altres anys s'apuntaven 2, 3, 4, 5 setmanes i l'any passat més o menys els nens, potser el nombre total era més o menys el mateix, però s'apuntaven una o dues setmanes. Això és el que vam notar nosaltres, sobretot.
O sigui que el període de contractació del servei, per dir-ho així, va ser inferior.
Sí, sí. D'acord. Aquest any nosaltres, evidentment, seguim donant el mateix servei i aquest any hem intentat adaptar els preus, sobretot, a que puguin seguir venir més setmanes, com feien abans.
El preu continua sent, per tant, el major esquer, per dir-ho d'alguna manera, el major incentiu. Per el major...
Sí, en aquests casos sí, perquè també tenim molta competència en aquest sentit i molta competència pública, sobretot.
Ara en parlarem d'això, del significat o de com es valora des d'aquest punt de vista o quina reflexió se'n fa des d'aquest punt de vista. Quan es va començar a intuir des de la natació?
Nosaltres, la natació, la crisi aquesta que ha vingut, no ha vingut i ens l'hem trobat tots. Passa que sí, la natació, el fet d'una mica de portar-me a mi era perquè
per reconduir.
Hi havia un projecte, se sabia que venia una instal·lació municipal i per tant el club va apostar per fer un pas endavant i valorar què s'havia de fer en el cas de que venia un competidor, tot i que és una instal·lació municipal i que té una altra filosofia, un competidor al final directe, no, dels serveis que oferia el club. Llavors el club el que va fer va ser fer un pla director on es va aprovar fer unes inversions importants d'instal·lació.
Us havíeu trobat en una circumstància semblant? A Reus o a Barcelona?
Sí, a Barcelona, això.
Barcelona,
el pa de cada dia.
El pa de cada dia.
A Barcelona, jo també estava en un club esportiu i no paraven d'obrir centres municipals gestionats per empreses.
D'acord.
Com a bolets, allà sortien com a bolets.
D'acord.
Després de les Olimpiades.
D'acord, després de les Olimpiades.
Soc del barri de Gràcia i n'hi ha, hi havia el club i ara n'hi ha 80.
Entesos.
I llavors, clar, la gent que ara van als 80, abans et venien sols al club. Allà a Barcelona, el club tenia 15.000 abonats. I vam acabar amb 4.000.
Uf!
Val? Vull dir que... Bueno, ara també hi ha hagut una situació...
Però 4.000 és el 25% de 15.000,
eh? Bueno, però això és perquè la gent es va reubicant i al final la gent és molt pràctica i abans ho parlàvem una mica. Ell m'ho fa molt bé. Jo sempre poso l'exemple del colmado de casa meva. Jo anava amb un colmado de casa, que em portaven el menjar a casa, i eren molt amables, i una família encantadora,
Sí.
I ho segueixen sent. Però és que em van posar un capravo, que el colmado estava a 200 metres, i el capravo he de creuar el carrer. I també m'ho porten a casa. Doncs clar, ostres, que et tractaven malament allà, que no era bo el que et donaven. No, sí, era bo, i era molt bo, però còmodo, aquí més còmode. I això, amb els centres esportius, passa una mica el mateix.
D'acord. Per tant, la crisi ha vingut, però en aquest cas...
Nosaltres al club el que sí va fer és una planificació, perquè sabíem el que venia, el que després hem tingut altres entrebancs, amb qüestions d'obres que se'ns han retreçat i amb problemes amb constructores, hem tingut molts entrebancs que ens han dilatat aquest procés que nosaltres havíem de tindre tota l'obra acabada un any abans de que obrís la municipal, i a dia d'avui la municipal té 2 anys i nosaltres no hem acabat.
D'acord. Vull dir, crisi sobre crisi, eh?
Exacte. Nosaltres el que hem estat visquent una mica és tot aquest procés, que amb una planificació que no ens ha sortit com volíem, per circumstàncies externes totalment, però la visió aquesta de crisi, la grossa no, la grossa no la sabíem. Sí. La que sí que vam preveure, o la Junta va preveure, és que, bueno, que venia una instal·lació important i que per tant havia de fer un pas, i es va apostar per modernitzar el club, per fer una miqueta més de qualitat, i allò que veiem, abans dèiem dels preus, ja sabem que la municipal serà barata. Vale, ja ho sabrem que serà barata. Per tant, nosaltres el que hem de fer és donar un bon servei i que la gent valori que el que paga és per el que li dones. Mm-hmm.
Hi ha hagut molta emigració o no?
Jo no. Perquè no? Nosaltres ha marxat molta gent i sabem que molta gent d'aquesta s'ha anat a casa. I alguna ha anat a la municipal i després ha tornat. I els que van aprendre a nedar estan tornant al club.
Sí. Nosaltres això també ho hem notat una mica, que evidentment hi ha hagut migració amb l'obertura de la municipal, tant que Sitges com a Sant Pere,
Sant Pere de Ribes, no? Sí. Nosaltres anàvem a preguntar perquè...
Estem al mig, i ens ha afectat les dues.
I evidentment... Hi ha hagut Ribes, Sitges, Vilanova...
Sí. Hi ha hagut alguna cosa de migració, molta, jo diria que tampoc, hi ha hagut alguna migració, però el que sí que hem notat és que també ens ha tornat gent. I això també, doncs, al cap i a la fi, doncs, reforça, no?, una miqueta... I també, encara que els preus són molt més baixos, evidentment, a les públiques i tot això, la part positiva de tot això pot haver-hi, que és que aquestes instal·lacions fan que hi hagi molta més gent fent esport, que la gent es posi per primera vegada a fer esport, i quan comencen a saber el que és, quan comencen a veure, quan comencen a mirar, quan comencen a veure el que deia ell també dels serveis i tot això, et pot arribar gent d'aquestes instal·lacions esportives municipals a les teves instal·lacions esportives. O sigui, al principi segurament sempre és molt més dur, perquè la gent potser no ve tant com a primera opció, hi ha gent, alguna gent que se te'n va, però després, en mig termini, si ho saps aprofitar, jo crec que també pot ser positiu.
D'acord. Sí que d'alguna forma les instal·lacions municipals poden haver despertat el cuquet de l'activitat esportiva, sí, per molts, que després busquen...
Això a Barcelona va passar així.
Va passar així.
Sí, abans hi havia, potser, 100.000 persones que practicaven esport, de cop i volta, 400.000 practicaven esports en centres esportius. Mm-hmm. Bueno, clar, això va anar molt bé, perquè va créixer, hi havia molta demanda, però ha arribat un moment que hi ha més oferta que demanda.
D'acord. Ha passat, i hem de suposar que en molts municipis també, i en moltes entitats que no només són esportives, en el seu dia la piscina del Club Natació va ser gairebé la piscina de Sitges, dels escolars de Sitges, a través d'un conveni amb l'Ajuntament, etc. Bé, està clar, i deixo la reflexió sobre la taula i ens agradaria, per tant, escoltar les seves. És normal que una institució, com un municipi, tingui tot un seguit d'equipaments municipals dedicats a l'esport.
Sí.
Quan es podria parlar d'una certa, si creuen que es pot parlar o no, de competència més o menys lleial o deslleial, o com? Si és que...
És molt complicat, perquè des d'un punt de vista ho pots veure com una competència deslleial, però després, en el fons, jo crec que també vull entendre que és molt difícil allò que dèiem de trobar l'equilibri, no? Igual que un club ha de trobar l'equilibri entre els socis que volen fer activitat no purament i a l'esport, la finalitat del club, i a nivell d'una administració trobar l'equilibri entre els serveis que ha d'oferir els ciutadans i les diferents entitats, sigui esportives o de teatre o no sé què, doncs trobar aquest punt d'equilibri a vegades suposo que és complex, perquè hi ha molts interessos i hi ha moltes coses, i a vegades, clar, a toro passat tot es veu molt fàcil, i aquí no calia i fer això i no sé què. Clar, aquí hi ha un refrà que diu que qui té boca s'equivoca, no? Llavors, aquí jo crec que és també una mica trobar el punt d'equilibri, si fa falta una, dos, quatre instal·lacions, és complexa, perquè tots tenim el nostre punt de vista, i per nosaltres, molt clarament, potent no feia falta per una entitat o un poble d'aquest volum d'habitants. a la millor, si hi ha una previsió pel dia demà de que en lloc de ser 23 siguem 53, evidentment no una, en faran falta a la millor una altra, no? Això, a toro passat és molt fàcil dir això no feia falta.
Ho pregunto per si quan en Jordi Neira va arribar aquí, esclar, es va trobar, diguem-ne, amb una percepció de les coses, amb una certa contundència, i clar, veníeu de Barcelona i deia, allà, a cada cantonada, i aquí us esteu alarmant per una cosa que jo cada dia que ha passat
sí,
l'he vista,
allà,
no?
Allà, a veure, jo venia d'una situació d'això realment pura i dura que havien aparegut tots aquests operadors i ho farien a l'Oriol Moro. Passa que també és veritat que les administracions, sobretot, bé, jo mantinc molta relació amb el Catalunya, perquè és el meu club, no?
Sí.
Les administracions s'han donat compte de que tots aquests operadors que van aparèixer, aquest percentatge anava a la butxaca, i ara que comencen a tindre 15-20 anys han de començar a arreglar les instal·lacions, i ara el problema d'arreglar la instal·lació li estan traslladant a l'administració.
D'acord. Voleu dir que llavors, aquestes concessions administratives a tants anys poden tenir un caramel...
Això, abans... Bueno, a veure, abans es donava als clubs, perquè el Catalunya està amb una concessió administrativa.
Uh-huh.
Es donava amb un club i es va, per alguna raó, es va començar a generar la idea de que els clubs eren mal gestors. I llavors, per tant, les instal·lacions no les donem als clubs, les donem a empreses, que ho faran més bé. I ara que passen 15 anys, s'estan començant a donar compte de que poder els clubs no ho feien tan malament, perquè a més de fer lleure, feien esport social. I jo això a Barcelona veig que una miqueta estan una mica posant el freno en tot això. Tot i que estan obrint més centres, poder ja estan recolzant més els clubs que queden, perquè molts han desaparegut, eh, Barcelona, i parlo clubs de bàsquet, de natació, de tennis, que han hagut de tancar perquè no es podia tirar endavant, no?
Jordi?
No, que els clubs esportius a més també han canviat, o sigui, deies que es donava la sensació de que no eren bons gestors.
Hi ha hagut aquesta fama?
Potser sí, però és que també han canviat, o sigui, abans un club esportiu fa 15 o 20 anys difícilment tenia un gerent. Portava la junta directiva, és el que dèiem al principi, portava la junta directiva amb tota la bona fe, dedicant hores de família, segurament, coses així. Ara mateix la junta directiva, doncs, en alguns clubs sí que existeix encara, però és molt estrany el club que no existeix el gerent, o que fins i tot, com és en el nostre cas, han traspassat la gerència a una empresa. Això també ha canviat una miqueta, i potser la sensació aquesta que els clubs ara estan millor portats entre
d'acord, en el sentit que per un club o per
més
qualsevol club
estan més professionalitzats,
l'administració de l'entitat, la burocràcia, per dir-ho d'alguna forma, pot arribar a ofegar el dia a dia, la feina del dia a dia,
sí,
si no s'administra.
Sí, el que passa que, a veure, jo una miqueta jo aquí, quan he vingut aquí, ja venia ja una mica amb aquesta situació viscuda allà. Clar, els clubs del tennis, jo sí tinc certa relació, que ara la tinc, i per un grup de gerents que fem formació contínua i tal, ens veiem i ens trobem, però també hi ha gerents de clubs de tennis, no? I jo veig molta diferència d'un club de natació
a un club de tennis?
Perquè el club de tennis és més una família, és una gent que ha pagat una entrada a fons perdut, a vegades molt important, i els clubs de natació sempre han viscut molt del soci, però de molts socis, perquè al final, per poder tindre un equip de waterpolo, un equip de natació, o inclús hi ha clubs de natació que tenen 15 seccions, que tenen futbol sala, ping-pong, judo, ja la natació a Barcelona té 15 seccions, té rugby inclús. I clar, dius, home, però si és un club de natació, bueno, però és que aquests clubs tota la vida han fet això. Els clubs de natació han sigut molt polivalents, i sempre han tingut gimnasos. Sempre han tingut gimnasos, i han tingut piscines
més petits,
tingut,
o més grans,
més grans, sempre han tingut. En canvi, els clubs de tennis
s'han posat fa 10 o 15 anys.
Exacte. Abans eren clubs de tennis
exclusivament,
tenien pistes de tennis i vestuari,
i els gestionaven la junta directiva, i fins que es van donar compte que com a club de tennis no podien subsistir, llavors van obrir noves àrees de negoci, i aquestes àrees de negoci les han tingut que portar professionals, si no la junta directiva no, bueno, no. És el que deia, o sigui, molt bona fe i tot això, però no eren professionals del món de l'esport.
Quants associats hi ara al Club Esportiu Vallpineda, més o menys?
En aquests moments, comptant amb la gent de Vallpineda, perquè nosaltres tenim un conveni amb la cooperativa
de Vallpineda,
devem ser uns 2.500 socis.
Uns 2.500. En el Club Natació?
Nosaltres estem 1.400. Sí, sí, nosaltres hem tingut
una davallada
molt important aquests dos anys i bueno, i és el que estem patint, no? Nosaltres teníem un pla de viabilitat amb uns 2.200, 2.300. Tampoc el club, el projecte era un club de certa qualitat, poder cobrar una miqueta més i tampoc massificar. Aquest era una mica l'objectiu o l'objectiu que estem seguint treballant, no el volem perdre de vista.
De nou torno allò de la paradoxa o la contradicció, Fa uns quants anys, quan venia el president del Club Natació, deia el perill ara és que es pugui arribar a massificar perquè s'estava a la barrera dels 2.000 socis ben bons i esclar, en alguns moments les instal·lacions del club doncs estaven allò al llindar i ara resulta que el problema és precisament a l'inrevés, no? Com ho omplim, això? Són cicles, Però esclar, si tenim en compte l'argument ens heu deixat abans, és clar, per passar aquesta crisi es passarà doncs un sedàs,
sí,
que deixarà no,
això que deixarà algú fora. Clar, això és això és com tots els sectors, aquí hi haurà gent, hi ha gent que té els clubs, jo crec que té l'avantatge de que té aquesta capacitat com a esportista de lluitar, i lluitarà fins al final, i a lo millor una empresa agafa i tanca.
Ho dic per si davant.
Els números tanquen.
D'acord, ho dic per si davant la situació actual. Diguem-ne, cadascun dels clubs, en aquest cas els aquí presents, hi ha fet tot el que podia fer, diguem-ne, per intentar reconduir la situació, és a dir, fer packs promocionals.
Jo soc lluitador, com hi diu, sí. I jo crec que sempre es pot fer més.
Sempre es pot fer més.
Hem de fer més.
Sí.
Tant ara, que és un moment complicat, sí. Com quan tornin a vindre èpoques bones, que crec que vindran, doncs has de seguir fent,
perquè
en el moment que tu et quedes parat, et passen
perquè de la mateixa manera que el club en el seu dia va servir a la institució pública per cobrir una determinada expectativa, el club pot ara apel·lar a la institució pública per resoldre.
S'ha de una mica defensar això, no? Perquè al final el club, vulguis o no, hi ha amb escola de tennis i escola de natació i una secció de triatló molt important al club, i hem començat a fer alguna cosa de pàdel. Hi ha allà implicades unes 300 i pico d'esportistes amb els seus entrenadors, i això són diners que, bueno, en un moment donat dius, saps què, doncs mira, això el que em gasto en esport ho elimino i a la millor arribo a final de mes. Clar, i això no es pot fer. El que hem de defensar això i fer entendre a les institucions que els clubs, a part de ser centres de negoci, són algo més. I això és el que estem treballant.
Mm-hmm. Quin és el pressupost anual per la
Natació? Un milió 200.
Un milió 200.
Nosaltres una miqueta menys, uns 600.000 euros, segurament.
Déu-n'hi-do, Quines xifres?
Sí, per això no estem parlant de xifres petites, i això a vegades diu, no, és que és el club, no estem parlant del club, de 50 llocs de treball, tenia una visió dels clubs que era una cosa romàntica, que no sé què, i això no és així.
Molt il·lusòria, segurament, no?
I a nivell, quan ell deia això de les juntes, jo crec que les juntes no són professionals, no, és un problema de que necessites dedicar temps. La gent, a veure, al final la gent té la seva feina, i el club, jo que sóc professional d'això, m'hi passo tot el dia i em falten hores, doncs clar, si a més tinc la meva feina i el club hi puc anar 3 hores al dia, evidentment
que això no funcionarà,
no és que no en sàpiga, sinó que no em falta temps per dedicar-li,
sinó que l'hortet s'ha de regar.
Exacte.
Com es preveu el futur?
Amb ànims, amb esperança. Nosaltres creiem que a partir d'aquest estiu tornarem a recuperar, doncs, potser el que et comentava abans de l'estiu passat, i la veritat és que amb moltes esperances. Nosaltres, com t'he dit abans, aquest any fem els 10 anys de la nova gerència. Al mes de juny hi ha tot un seguit d'activitats. El cap de setmana, 13 i 14 de juny, és quan fem tota la festa grossa, diguéssim, amb moltes activitats, diferents campionats, el sopar social, pel repartiment de premis, dels campionats que fem durant tot l'any, tot això. I aquest any, el que et puc dir com a exclusiva, segurament, és que hem aconseguit que durant aquell cap de setmana, el 13 i 14 de juny, presideixi, d'alguna manera, totes aquestes activitats al trofeig de la Copa Davis. La típica ensaladera, la coneguda ensaladera, hem aconseguit que estigui aquí, amb tot un tall de coses, també, amb una exposició de diferents jaquetes, de diferents coses dels dels esportistes de la Copa Davis.
Deu venir amb una escorta de seguretat.
Sí, home, tant, sí, sí, no, no, la veritat és que va als jocs importants amb escolta de seguretat i tot això, i hem aconseguit doncs, que aquests 10 anys de celebració doncs, pues, això estigui presidida per un trofeig que s'ha aconseguit aquest any, que hem tingut la sort nosaltres de que s'ha aconseguit aquest any passat, llavors el trofeig es passa tot l'any per Espanya, doncs hem parlat amb les federacions i el 13-14 de juny presidirà els...
D'acord, o sigui que qui vulgui veure aquella ensaladera,
qui vulgui veure l'ensaladera,
tan televisiva, doncs la tindrà el Club Esportiu Vallpineda. El futur, en el Club Natació?
No, el futur és lluitar per redreçar això. Nosaltres el club, la Junta ho té molt clar, que això canviarà i que el que sí que té molt clar és que el club no desapareixerà mai, passarà aquests dalt i baix.
En algun moment algú ho ha pensat?
No, home, no, que desapareixerà no, però no. Que la cosa estava molt magre i que s'està reconduint.
Que s'hauria de vendre patrimoni?
No, vendre patrimoni no, és buscar solucions. A veure, al final, més que vendre patrimoni, el que busques és solucions. I aquí, al final, si necessites 10 pessetes per arribar a final d'any, qui les posa? Socis, sí, cap problema. Si no les posen els socis, has de buscar recursos. I avui en dia el soci és el que dèiem abans. Jo tinc, abans li deies vine a ajudar-me i venia corrent, i ara algun ve i caminant.
Ara vine tu també a casa meva, que
sí,
necessito ajuda,
que tinc jo també ajuda.
Joana, tenim un minut per comentar quatre coses de l'agenda de la DEC.
Bueno, comentar-vos principalment que demà divendres dia 17 a les 8 del vespre tenim el sopar de gala, el sopar de la nit de l'empresa aquest any 2009. Serà a partir de les 8 del vespre en els jardins de l'hotel Melilla Sitges, on tindrem un aperitiu de benvinguda. Llavors automàticament després, bueno, estarà amenitzat amb el Sitges ja van, i després a les 9 del vespre ja passem a la Tramuntana, on tindrem el sopar de gala i la programació dels Premis ADEC 2009. N'hi ha moltes més
activitats però...
Jo us recomano que entreu a la nostra plana web www.adec.cat, i si voleu assistir a la nit de l'empresa encara esteu a temps per poder fer l'inscripció.
D'acord, o sigui, encara hi ha places disponibles per aquesta nit de l'empresari que tindrà lloc demà divendres. Joana, gràcies. Jordi, gràcies. El nostre temps de l'ADEC tornarà d'aquí 15 dies i en 5 minuts el president del Prado, en Jofre Vilà, amb nosaltres. Fins ara.
Cel, cada dia al matí amb nosaltres.